de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
012. La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web lgbti.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana tenim el dia 29 aquesta trobada de Nadal del clergat de la diòcesi i seminaristes a les 13:30 a la Fundació Busquets. I el dia 1 de gener, Santa Maria, Mare de Déu. El nostre bisbe, Monsenyor Said Meneses, presideix la missa a la catedral a les 12. Recordem també que el dia 6, el dia de l'Epifania, el nostre bisbe presidirà la solemnitat de l'Epifania dels Reis a les 12, també a la catedral. I en aquests dies volem també compartir amb vosaltres una notícia, que és que el dissabte, dia 17 de desembre, va morir a Barcelona als 95 anys mossèn Santiago Ordóñez Mercader, rector emèrit de la parròquia de Sant Julià del Montseny. Mossèn Ordóñez havia nascut a la ciutat de Barcelona l'1 de juliol de l'any 1921. Va ingressar al seminari i rebé l'ordenació presbiteral el 19 de març de l'any 1950 a l'església parroquial de Santa Maria del Taulat de Barcelona. Va ser destinat com a vicari a la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar el mateix any 1950 i l'any següent a la parròquia de la Verge de la Pau de Barcelona. L'any 54 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Esteve d'Olzinelles, al Montseny. L'any 56 fou nomenat encarregat de la parròquia de Sant Andreu de Vallgorguina i l'any 63 regent de la parròquia de Sant Pancràs de Barcelona. L'any 81 va ser nomenat regent de la parròquia de Sant Martí de Sant Celoni i tinent parroquial de Sant Llorenç de Vilardell. El mateix any era nomenat encarregat de les parròquies de Sant Cristòfol de Fogars de Montclús i de Sant Martí de Mosqueroles. L'any 1999 va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Julià del Montseny. I amb la creació de la diòcesi de Terrassa, el 15 de juny del 2004, va quedar incardinat al bisbat de Terrassa. Monsenyor Santiago Ordóñez ha dedicat la major part de la seva vida al ministeri a les parròquies del Montseny i l'any 2012 rebé la jubilació canònica. Juntament amb la tasca parroquial va ser arxiprest del Poble Nou de Barcelona dels anys 70 al 84, va ser rector consultor, membre del Consell Presbiteral, arxiprest del Montseny de l'any 83 al 89 i membre de la Unió Sacerdotal. Els darrers anys va viure a la residència de les Germanetes dels Pobres de Barcelona i la celebració exequial va ser presidida pel nostre bisbe precisament a la capella de les residències de les Germanetes dels Pobres de Barcelona el passat dilluns 19 de desembre a les 11 del matí. Descansi en pau aquell que a la terra ha esdevingut imatge de Jesucrist bon pastor i ha estat configurat a ell pel ministeri sacerdotal.
La carta de navegació.
Per moltes persones, el Nadal és una festa banyada d'enyorament i de tristesa. Troben a faltar aquells que han marxat, que estimen i que estimaran sempre. Què té a veure el Nadal amb la mort, amb el sofriment dels homes, amb les pobreses, les guerres i els conflictes? Realment té a veure tot. Precisament per això Déu ha vingut al món, per sembrar esperança en totes i cadascunes de les foscors que vivim els homes, per donar un nou sentit a l'existència humana sencera, especialment allà on és tan difícil trobar-hi sentit. I ho fa fent-se realment home, assumint una història humana concreta, vivint en la pròpia carn el que ens fa mal als homes, fins i tot la mort, i fent-ho esclatar en un destí de llum, de vida, de plenitud. El Nadal no és només una festa de regalets, de llumetes, de valors i bons sentiments. És Déu mateix que renuncia a la seva glòria, que es rebaixa a fer-se un home com qualsevol, per tal que els homes puguem viure la vida de Déu i el nostre destí final sigui, sense cap mena de dubte, la felicitat per sempre que desitja el nostre cor i mai podrem aconseguir per les pròpies forces. Per això el nostre bisbe ens recorda d'una manera molt paternal com això s'ha anat perfilant i expressant en la nostra història, de manera que ara forma part del patrimoni cultural i espiritual que ha forjat la nostra Europa. Escoltem-lo amb atenció.
Déu vos guard. Enguany, el Nadal s'escau en diumenge i per això el temps d'Advent ha estat una mica més llarg que d'altres anys. Aquesta circumstància convida a una reflexió sobre l'any cristià, o més exactament, sobre el calendari de les festes cristianes. Ens hi ajuda un petit llibre del Papa Benet XVI, publicat l'any 2008, amb el títol La benedicció del Nadal. El calendari festiu de l'Església no es va desenvolupar posant l'atenció a la festa del naixement de Jesús, sinó a partir de la fe en la seva resurrecció, o sigui, a partir de la Pasqua. La festa primordial dels cristians no és, doncs, el Nadal, sinó la Pasqua. En efecte, només la fe en la resurrecció del Senyor ha fonamentat la fe cristiana i ha donat origen a l'Església. Per això, ja Sant Ignasi d'Antioquia, mort l'any 117, designa els cristians com aquells que ja no observen el dissabte, sinó que viuen segons el dia del Senyor. Ser cristià significa viure de forma pasqual, basats en la resurrecció, que és el que celebrem per Pasqua i també cada diumenge com a dia del Senyor. La festa de Nadal només va adquirir la seva forma definida a partir del segle IV, quan va desplaçar la festa pagana del Sol Invicte i va ensenyar a entendre el naixement de Crist com la victòria de la llum veritable. Amb tot, observa Benet XVI, aquesta calidesa humana especial que per Nadal ens toca tant, que ha arribat a superar la Pasqua en el cor dels cristians, només es va desenvolupar a l'edat mitjana. Va ser Francesc d'Assís el qui, a partir del seu amor profund a l'home Jesús, el Déu amb nosaltres, contribuir a desenvolupar aquesta nova visió. Efectivament, el seu primer biògraf, Tomàs de Celano, explica en la seva segona biografia que Francesc celebrava amb inefable alegria la festa del naixement de l'infant Jesús, amb preferència sobre les altres solemnitats. L'anomenava Festa de les Festes, en la que Déu, fet infant petitó, es va criar als pits d'una mare humana. Representava imatges del nen i les besava amb sentiments d'amor i de compassió, que el portava fins i tot a balbotejar paraules de tendresa a la manera dels infants. I el nom de Jesús era per ell com la mel als llavis. D'aquest esperit va venir després la famosa celebració del Nadal a Greccio, a la que Francesc es va sentir impulsat, probablement, per la seva visita a Terra Santa. D'aquesta manera, el pessebre realitzat per Francesc a la vila de Greccio, situada a la vall de Rieti i a la regió d'Umbria, contribuïa que s'estengués el costum nadalenc de muntar a les cases i a d'altres llocs pessebres o naixements. Amb tota la raó, afegia en el seu escrit Benet XVI, podem dir que la nit de Greccio va regalar a la cristiandat la festa de Nadal d'una forma nova del tot, de manera que l'afirmació pròpia d'aquesta festa, la seva especial calidesa i humanitat, la humanitat del nostre Déu, es va comunicar a les ànimes i va donar a la fe una dimensió nova. La festa de la resurrecció havia orientat la nostra mirada cap al poder de Déu que venç la mort i ens ensenya a posar les nostres esperances en el món venidor. Però ara es feia visible l'amor indefens de Déu, la seva humilitat i la seva bondat, que s'exposen a nosaltres enmig d'aquest món i ens volen ensenyar, en la seva pròpia manifestació, una manera nova de viure i d'estimar. Desitjo que aquesta calidesa del misteri de Nadal acompanyi tots aquells a qui puguin arribar aquestes cartes setmanals i especialment els més necessitats. Per a tots, un desig d'un sant i feliç Nadal.
Se n'ha parlat molt de la importància de la família en el món d'avui, a nivell civil, a nivell eclesial i a tots els nivells. També el nostre bisbe està preocupat per aquesta realitat, que en el dia d'avui, en el moment present, doncs té uns desafiaments i té unes dificultats. I el nostre bisbe vol sortir al pas, també, en ajut de les famílies, també cristianes i les no cristianes, també del nostre bisbat, perquè realment és una tasca pastoral important. Per això, en la delegació pastoral de la família del bisbat de Terrassa es fa una feina molt interessant i sovint desconeguda d'informació, de formació i d'ajut a la família. Un ajut concret que la família necessita. Per això, el nostre bisbe ha delegat la confiança d'aquesta tasca pastoral al pare Gaspar Borda, carmelita, que tenim aquesta nit avui aquí amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit.
I també la senyora Montserrat Prats, laica, mestra i mare de família. Tot un exemple i tot unes possibilitats grans per col·laborar en aquesta pastoral de la família del nostre bisbe, oi? Doncs bona nit, Montserrat, què tal?
Bona nit.
Doncs estem aquí i em sembla que pels nostres oients el programa d'aquesta nit serà molt interessant i molt il·lustratiu. I per què no? Segurament ens escoltareu i direu, ah, doncs mira, jo tinc aquest problema, o jo tinc un familiar que el té, o això no sé com solucionar-ho, a qui puc acudir perquè m'ajudi? Doncs d'aquesta manera, per orientar a les famílies, s'ha creat aquest centre d'orientació familiar sota l'advocació de la Mare Déu de la Salut, i advocació vol dir també protecció, oi, de Maria? Maria, Josep i Jesús, la Sagrada Família. Però nosaltres us volem informar de què és aquest centre d'orientació familiar, què fem i com surten al pas d'aquestes dificultats concretes que les famílies poden tenir de cara a aquest ajut en nom de Crist, en nom de la fe. Perquè realment l'Evangeli i la vida cristiana té alguna cosa a dir. De fet, el Senyor ho va dir, estimar el teu sobre totes les coses i estimeu-vos els altres, els uns als altres, com jo us he estimat. Podem començar preguntant-vos a vosaltres, al pare Gaspar i a la Montse, realment, quan parlem de centre d'orientació familiar, exactament de què es tracta?
És la primera pregunta que s'ha de fer, que és un COF. Moltes diòcesis de Catalunya ja el comencen a tenir, nosaltres ja fa uns 3 anys que el vàrem fundar. Un COF sempre és un servei especialitzat d'atenció a les famílies en totes i cada una de les seves diferents dimensions. Realment, el COF realitza una activitat de prevenció, d'orientació i d'assessorament i també de formació permanent per la vida conjugal i familiar, com ja us explicarem ara a continuació. Normalment, el COF, doncs, els problemes familiars que hi pot haver són afrontats d'una visió d'una manera més integral de la persona, sempre des del punt de vista doncs, cristià, perquè les persones que atenem des del COF som doncs cristians i cristianes, i per tant el punt de vista nostre és des d'aquest punt de vista.
Molt bé. I aleshores, en principi, aquest centre d'orientació familiar, exactament, qui el forma?
Doncs el servei el formen un equip de voluntaris que s'han format en temes de parella, matrimoni i família, i que realitzen el servei de forma voluntària i gratuïta. I, evidentment, es garanteix la discreció total i la confidencialitat.
És important poder venir a consultar coses molt personals i molt íntimes i que hi hagi aquesta professionalitat, oi? I també aquesta, diguem, modèstia, aquesta... Perquè és lògic, és clar que sí. I aleshores, el COF, realment, a qui s'adreça?
Doncs mira, va adreçat a persones que desitgin millorar la seva relació de parella, o persones que tinguin problemes de parella, o pares que tinguin problemes amb els seus fills, sobretot quan són adolescents o joves. També va adreçat a persones que tinguin la necessitat de compartir un neguit, un problema o un moment d'incertesa i que vulguin que algú els escolti i els acompanyi. I també va dirigit a persones o grups que vulguin rebre formació en els temes que ofereix el COF.
O sigui que, en principi, es pot acudir a vosaltres quan la parella tingui doncs, algun tipus de dificultat. De vegades no cal arribar a problemes grossos, insolubles, potser una miqueta abans, allò que sempre sí. Mèdicament diu, home, més val prevenir que curar.
Sí, sí.
O sigui que de seguida que un noti que hi ha alguna cosa es pot posar en contacte amb vosaltres per a veure què...
Sí, i millor fer-ho abans que esperar quan la cosa ja està molt malament. És millor abans.
I és interessant que els nostres oients també sàpiguen, i suposo que estan al cas i ho han sentit, que no es tracta no només de problemes de parella, sinó també de relació entre pares i fills, que això avui dia també és un tema que no se sap bé com entomar, perquè, perquè és clar, de vegades aquí sí que intervenen els col·legis amb els seus tutors i professors i tal, però com deia el pare Gaspar, des d'un punt de vista cristià, hi ha una resposta a donar, de vegades molt més profunda, molt més... No?
Efectivament. La societat ja té els seus recursos i les seves persones doncs, per orientar, per assessorar. Per exemple, els col·legis també tenen els seus gabinets psicològics. Però, esclar, l'Església, que acull com a mare en aquest any de la misericòrdia, doncs el COF ve en ajuda de les persones que des d'un punt de vista, doncs, des de la fe o inclús espiritualment, podem entrar en el cor, a vegades, de les problemes i de les situacions i sortir-se'n. Aquest seria una mica la joia, no?, del nostre cop, o la diferència.
Interessant. O sigui, que segons el que anem dient, per exemple, també hi ha, com has dit tu, Montserrat, hi ha també aquesta oferta de formació. Per exemple, jo estic de rector en una parròquia, oi? I aleshores tinc els nanos de catequesi i els pares, i fem reunions de pares. Us podríem proposar, per exemple, doncs mira, vingueu a la parròquia amb els pares de catequesi i feu una mica d'enfoc de la família, dels pares de tractes, del tracte de pares a fills, oi? O fins i tot de com viure la fe dintre del matrimoni. També oferiu això?
I tant, i tant. Sí, sí, sí. Tenim molts voluntaris i molts temes per oferir.
Ah, sí, o sigui sí, que sí, si sí. Us truquen dient, mira, som un grup de parròquia, que un grup d'espiritualitat o un grup del que sigui, un grup de catequesi o de pastoral, i volem que ens dongueu alguna sessió sobre la família, també vindríeu a fer-ho.
I tant, sí, sí, cap problema. És això el que volem, Arribar als pares i també en els adolescents, els joves, els nens, però sobretot als pares, Sí, sí, que puguin formar-se i que els puguem ajudar en la seva tasca educativa, als seus fills.
Hi havia una propaganda no fa gaires anys que deia per ser enginyer, 5 anys de carrera, oi? Per ser metge, 6 anys de carrera. I diu, per ser pare, diu, un dia. Diu, què tal una mica de formació? I potser els nostres oients se n'adonaran que precisament, doncs, de vegades aquesta formació de pares pues no es té prou suficient per poder entomar les dificultats i no sap què fer. O sigui que realment el centre d'orientació familiar realment s'ofereix per orientar. I això també està bé, és interessant. Aleshores, en concret aquest gest de pastoral i d'ajut, com és concret? És a dir, què ofereix el centre d'orientació familiar del Bisbat de Terrassa a tothom que ho necessiti? Com esteu organitzats?
Aquest seria el punt potser més concret, això que dius tu també, efectivament. Es tractaria, doncs, què podem oferir o exactament quines són les demandes que més ens fan les famílies i les parelles o els matrimonis al COF. En primer lloc, nosaltres tenim una àrea que en diem àrea d'atenció, que és àrea d'atenció integral, assistencial, que va dirigit amb tot aquell bloc de persones, per exemple, parelles amb problemes de convivència, a una persona que vulgui ser escoltada, una persona que vulgui ser acollida per un psicòleg, doncs que tingui també aquest ingredient de la fe, des d'aquest punt de vista, perquè dels altres gabinets n'hi ha molts per tot arreu.
Sí, perquè no sempre quan hi ha problemes i vas al psicòleg o vas aquí, te tracta com una persona cristiana, em perdó, Vull dir, si un vol viure la fe cristiana en el matrimoni i es troba amb uns problemes, et pots trobar amb alguns tècnics que t'ajudin que no sintonitzin ben bé.
Correcte. Aquest és justament el COF ve en ajuda de les persones que vulguin treballar aquest aspecte també des de dins de la fe.
Molt interessant.
Aquesta àrea d'atenció integral i assistencial també hi posem aquí doncs, l'assessorament a famílies, amb adolescents o joves problemàtics, com ja ha explicat molt bé la Montserrat abans, la Montse, i, o l'acompanyament de persones separades i divorciades. També unes persones, hi ha uns matrimonis que es dediquen justament a acollir els parelles que estiguin doncs, divorciats o separats, que tinguin ganes de viure la fe, de continuar en recerca i en ajut i que puguin tenir una acollida també en el si de l'Església. També ho tenim i també forma part del COF com un centre d'atenció. I finalment, també el que anomenem el projecte Raquel, en aquest àmbit és molt important, darrerament fa uns 2 anys que ja funciona, que aquest projecte Raquel és un acolliment que fem espiritual i psicològic a les persones, a les dones que han avortat. És tot aquell àmbit de persones que al llarg de la seva vida doncs, han tingut malauradament doncs, un avortament que d'una manera o altra doncs, els hi ha afectat la seva vida. I hi ha un projecte molt maco que s'anomena projecte Raquel, que és d'acompanyament de persona a persona, de tu a tu, en el qual es fa, amb 10 sessions, una mena de guarició, de perdó a si mateix, de perdó a l'infant no nascut, i, si vol, també acollir-se al perdó de Déu. Aquest seria una mica el programa més d'atenció integral i assistencial que tenim. I, finalment, també encara hi ha un altre àmbit molt bonic, que és l'àmbit de l'acompanyament del dol. Fa uns anys que ja funciona, se'n diu Caneva, això és a Matadepera, és un grup que se'n diu Casa d'Acolliment Santa Teresa, que acullen a pares que han perdut els seus fills i han de fer un procés de dol per aquesta situació. Però ara també han obert aquest àmbit a fills que han perdut els seus pares o inclús cònjuges que han perdut el seu cònjuge i els hi costa molt aquest seguiment del dol. Ajuden molt a les persones, els acullen també des de la perspectiva cristiana o inclús també són molt respectuosos amb les creences de les persones. Però és un treball molt maco, ja molt experimentat, ja porten uns 6 anys que es fa, i també nosaltres l'oferim des del COF.
De fet, com veuen, com senten els nostres oients, realment surten al pas de problemes reals i grossos que de vegades no sabem com solucionar, ni personalment ni espiritualment. Repassem una miqueta. Les famílies amb problemes de convivència, separats, divorciats, problemes amb adolescents i joves problemàtics, que això és molt interessant i molt important. També això que deies del projecte Raquel i Caneva, sobre el tema de les mares que s'han trobat abocades a l'avortament, o els que han perdut un fill, o els fills que han perdut els pares. Interessant que els nostres oients ho sàpiguen, perquè de vegades no saps on acudir, i realment aquí hi ha un ajut grandíssim i important. Això és, deies, el pare Gaspar, la primera àrea. Parlaves de 3. La segona quina és?
La segona és l'àrea de servei i acollida a la vida. Aquí doncs, s'acull i s'acompanya a dones embarassades amb dificultats que es veuen amb risc d'avortament, amb tants problemes que no veuen cap més solució. I després doncs, hi ha aquest servei, que és la Casa Guadalupe, que està a Sabadell, i aquest servei doncs, ajuda aquestes noies en tots els àmbits perquè se sentin doncs, acompanyades, ajudades, estimades i no els hi falti res i puguin tirar endavant el seu embaràs i tenir el seu fill. I amb aquests anys que ja funciona, doncs, han arribat més de 100 noies, se les ha ajudat a totes, totes han tirat endavant el seu embaràs i estan contentíssimes d'haver pres aquesta decisió i d'haver fet aquest canvi a la seva vida i aquest camí.
Doncs ja ho veieu, dones, no esteu soles. Teniu aquest ajut que us ofereix doncs, l'Església, i aquest ajut concret i aquest ajut necessari. I és bo saber-ho perquè nosaltres mateixos, els nostres oients, doncs, dirigeixin doncs, aquells que ho necessiten al voltant doncs, el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa. I tenim aquesta tercera àrea que ara ens expliqueu perquè sapiguem una mica més doncs, quin és l'ajut que ens oferiu.
La tercera àrea és la de prevenció i formació. Tenim un matrimoni doncs, que ofereix taller de pregària en família que pot anar a les parròquies, pot anar en grups de pares o pot anar a les cases a ensenyar a les famílies a fer pregària en família.
A les cases també?
Van a les cases també, si ho demanen.
Uh-huh.
Després també s'ofereix, tenim un altre equip de voluntaris que ofereix cursos d'educació afectiva i sexual, també, tant per pares com per als mateixos joves o els mateixos adolescents. Poden anar a les escoles o a les parròquies.
Uh-huh.
També tenim una infermera que ofereix cursos de mètodes naturals de reconeixement de la fertilitat. També tenim uns pares que han adoptat fills, tenen uh-huh. tres fills adoptats, i s'han ofert a ajudar i assessorar i acompanyar a tots els pares que vulguin, que ho desitgin, que es trobin en la seva situació, doncs ells estan disponibles. I també doncs, donem cursos per matrimonis que vulguin millorar la seva relació. Aquests cursos són una branca dels cursos alfa d'evangelització,
ah, sí.
Uh-huh. Però aquests estan dedicats només als matrimonis, a la relació de parella. És un treball de parella que es fa en 7 sessions, un cop a la setmana, i segueix la metodologia dels cursos alfa. Comença amb un sopar de convivència, un sopar de germanor, i després hi ha uns monitors que introdueixen el tema, i després la parella fa un treball, té uns quadernets que ha de contestar unes preguntes i que enceten un diàleg entre ells dos per aprofundir la seva relació i els temes propis del matrimoni. I no, això és una cosa de parella, no s'ha d'explicar a ningú, no s'ha d'explicar en grup, i és un treball molt maco i molt profund per la parella. Ja portem més de 7 cursos fets, hem atès, més o menys calculem, unes 70 parelles, i tots han acabat molt contents d'aquest curs i que sempre diuen que els hi ha fet molt de bé. I bueno, doncs aquí estem també per tothom, per tots els que ho vulguin fer, doncs aquí
molt
estem.
Molt bé. Com veieu, està tot molt ben organitzat i surten molt al pas de problemes reals i concrets. Per tant, no podem pas, doncs, obviar aquest ajut. I una pregunta d'aquelles que són de confiança i de família. Clar, aquí teniu una sèrie de grups, una sèrie de voluntaris, aquí hi ha també, doncs, uns papers, una propaganda, unes fotocòpies a fer, uns pòsters, o sigui, tot té... Els pares de família saben que tot té els seus gastos i tot s'ha de mantenir. Com podem ajudar des del punt de vista, podem dir, econòmic, aquesta causa, aquest ajut de la pastoral familiar i tot això que feu?
Mira, tot això és gratuït, no cobrem, ningú, cap voluntari cobra,
però de gastos,
no cobrem res, res, gratuït totalment. Però clar, uh-huh. tal com tu dius, com que hi ha despeses, doncs qui vulgui, voluntàriament, pot oferir fer un donatiu... I benvingut, no? Però d'entrada nosaltres ho donem gratuïtament i ningú ha de pagar res.
I tot això que oferiu, ens agradaria que els nostres oients doncs, sàpiguen a on puc acudir, quins són els telèfons, quins són les adreces, com em puc posar en contacte amb el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa.
Doncs mira, el COF té un telèfon, que és el telèfon del Bisbat, el 93-733-7120. És el telèfon del Bisbat que tenen de dilluns a divendres, sempre de 11 a 1, en el mateix bisbat. 93-733-7120. També tenim una pàgina web a la qual ens donem a conèixer. És el blog.cofterrassa.wordpress.com, des de la pàgina del bisbat.
Donem gràcies al pare Gaspar i a la Montserrat Prats doncs, per haver-nos vingut a informar aquesta nit doncs, d'aquesta iniciativa tant de Jesucrist, tant de l'Església i tant del Bisbat. Moltes gràcies.
De res.
Moltes gràcies, també.
Ha sigut un goig poder estar aquí i poder doncs, explicar tot això, que està molt bé.
Truqueu.
Exactament. Truqueu, poseu-vos en contacte, que és important doncs, estar ben formats i ben informats. No ens oblidem aquests dies de Nadal de demanar als Reis les vocacions sacerdotals que tant necessitem. I aprofitem també des de les ones per desitjar-vos a tots vosaltres que tingueu uns sants dies, unes festes de Nadal i, sobretot, un pròsper i feliç any nou.
Adéu-siau. que tornarem a remar. Ràdio.